Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Si ahir aplaudíem el govern de Palamós per haver acabat la primera fase de la recuperació de la zona natural de la platja de Castell, doncs avui fem tot el contrari. Avui us donem detalls de l'informe de la Generalitat de Catalunya contra la construcció d'una nova zona industrial al municipi. Urbanisme de la Generalitat creu que aquesta zona industrial podria causar un dany irreparable al medi ambient i es pregunta si és totalment imprescindible. L'informe diu que si les empreses necessiten naus, que es podrien ubicar a les naus que hi ha buides a Montràs, a Calonge o a Palafrugell. L'altre dia, el regidor de la CUP al municipi, a Palamós, ens deia que el problema és que cada poble vol tenir la seva pròpia zona industrial. I clar, Palamós no podria ser menys, no? A les xarxes, a més, molta gent es preguntava per què Urbanisme no va actuar igual amb els pisos que s'han de construir a la Pineda d'en Gori. De moment això no us ho podem respondre. Ho farem dilluns, quan entrevistarem l'alcalde Lluís Puig. De moment, avui, aquesta redacció d'informatius us explicarà amb tots els detalls què és el que diu Urbanisme de la Generalitat, perquè és una veu molt important en aquests assumptes. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital Vidal de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem el supermatí, com cada dia, sabent quin temps farà avui. Saludem en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia, Dani. Matí de divendres amb cel assolellat i amb el pas de les hores anant arribant més bandes de núvols, tot i que a la costa no quedarà massa tapat i, per tant, no ens arribaran els ruixats. Temperatures entre els 11 i els 25 graus. I dissabte, de nou un matí assolellat i tarda amb creixement de nuvolades. Diumenge augmenta l'inestabilitat i les nuvolades, però sembla que els ruixats seran entre la nit de diumenge i dilluns.
Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
La Generalitat publica al DOC les exigències per a la nova zona industrial de Palamós. Tal com va avançar Ràdio Capital, Territori hi veu efectes significatius i demana una avaluació ambiental. El govern tem els efectes sobre els connectors ecològics de les Gavarres i del litoral.
Una cinquantena d'il·lustradors pintaran els espais infantils de l'Hospital de Palamós i del CAP de Palafrugell. La proposta és possible pel projecte Acompanyart i l'il·lustrador Ignasi Blanc, fundador del projecte Humanitzem els Hospitals.
Palamós inclou el claustre del Mas del Vent al catàleg de béns protegits. També dona cobertura a les bateries i refugis de la Guerra Civil a la façana de l'antic Ajuntament de Sant Joan, la Casa Montaner i les escoles de Sant Joan.
El pregó de Jordi Saba dona el tret de sortir d'aquest vespre a les festes de primavera. El punt culminant arribarà un any més amb el Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals el diumenge a la tarda.
Calonge i Sant Antoni organitza aquest divendres el primer fòrum Speed Dating. La jornada combina entrevistes ràpides entre empreses que ofereixen feina i joves que en busquen amb una vessant més formativa.
El Festival de Jazz de l'Estartit canvia de format. Els concerts estaran concentrats del 19 al 22 de juliol i el Passeig del Molinet passa a ser l'escenari principal. Altres anys es feia els caps de setmana durant tot el mes.
La Cobla La Bisbal Jove presenta a l'Espai Ter aquest diumenge. Cobla, humor i música es combinen en aquest nou projecte que busca seduir nous públics, especialment entre els joves.
I atenció, perquè avui al supermatí entrevistem el president del Palamós, en Joan Pau Pérez, després que l'equip de futbol hagi baixat de categoria, i també tindrem l'encarregat de fer aquesta nit el pregó de les festes de primavera, que és en Jordi Sàbat. Tot això serà al supermatí, que ara mateix comença. El Departament de Territori i Sostenibilitat creu que la nova zona industrial de Palamós tindria efectes significatius sobre el medi ambient i demana una avaluació ambiental. És una informació que ja va avançar Ràdio Capital i que aquest dijous s'ha fet pública al butlletí oficial, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El director dels Serveis Territorials de Girona signa una resolució que alerta de la transformació irreversible dels terrenys perquè el projecte pot afectar negativament els connectors ecològics de les Gavarres i del litoral del Baix Empordà. D'on ve tota aquesta polèmica, Pedro Ruiz?
Tot plegat parteix d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia que va obligar el municipi a replantejar-se les previsions industrials. El Tribunal Català va anul·lar els tràmits previstos al POUM de l'any 2008 que contemplava desenvolupar sòl industrial al sector de la Pietat a l'entorn de la fàbrica Hutchinson de Palamós. El govern palamosí insisteix en la zona, però amb una proposta que redueix l'àmbit a 25 hectàrees, la meitat de l'anterior projecte.
I tot i aquest canvi, el nou informe de la Generalitat creu que no hi ha gaire diferència amb la idea inicial perquè al cap i a la fi contempla indústria en la mateixa zona i l'espai preocupa el govern català perquè creu que és una àrea crítica per la connectivitat biològica.
La Generalitat afirma que els terrenys han assolit un alt grau de transformació per la presència de la carretera desdoblada C31. La carretera per si sola ja fa un efecte barrera pel medi ambient, un efecte que es pot veure consolidat i reforçat per la transformació urbanística dels terrenys adjacents.
I per tots aquests dubtes, la Generalitat demana una avaluació ambiental. Vol assegurar-se que realment és necessària a Palamós i si la demanda dels empresaris es podria cobrir a altres municipis que ja tenen sòl disponible. Menciona específicament pobles veïns de Calonge, Palafrugell, Vall-llobrega, Begú o Mont-ras.
En tot cas, la Generalitat demana que es prenguin mesures per garantir la no transformació d'aquests terrenys i propiciar la seva restauració ambiental. El Departament de Cultura, per la seva banda, demana crear una barrera vegetal d'arbrat si s'arriba a desenvolupar la indústria perquè no creïn impacte visual sobre alguns elements patrimonials propers. En un sentit similar, aquest mateix mes, la Comissió d'Urbanisme també ha dictaminat que el nou sòl industrial respongui a una necessitat manifesta a la zona i que en cap cas afecti els connectors biològics.
Seguim parlant de projectes urbanístics. Una altra informació que us avança Ràdio Capital i ens porta directament a la Tallada d'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de la Tallada millorarà camins locals del municipi i ho farà gràcies a una subvenció per valor de 49.000 euros de la Diputació de Girona. Segons ha pogut saber aquesta emissora, les obres comencen d'aquí dues setmanes i estaran finalitzades el mes d'agost. Ens amplia la informació amb Pedro Ruiz.
Ràdio Capital ha pogut parlar amb Josep Ferrer, l'alcalde de la Tallada, que ens ha explicat que es faran tres reformes. En primer lloc, el camí que porta de la Tallada a Verges, que és un camí molt transitat per la mainada que va a l'escola. En segon terme, el camí que va de la Tallada a Garrigoles, que cal millorar el seu estat, segons apunta l'alcalde. I finalment, una reforma de menor magnitud en un camí que comprèn dues cases. En declaracions a l'emissora, Ferrer ha explicat els avantatges que comportarà per a la ciutadania.
Bueno, això ens suposarà poder anar de poble a poble, de la Tallada a Garrigoles, amb un camí que era intransitable, ara amb un camí que s'hi podrà amb bicicleta o s'hi podrà anar a peu. És un, més aviat un camí, serà un camí més que veïnal, serà un camí de proximitat entre dos pobles.
Finalment, com comentàvem, aquestes obres comencen en 15 dies i han d'estar enllestides aquest agost.
Les 8 i gairebé 9 minuts. Una cinquantena d'il·lustradors col·laboraran de manera desinteressada per transformar diversos espais infantils de l'Hospital de Palamós i el CAP de Palafrugell. L'objectiu és humanitzar la sala d'espera d'urgències de pediatria, l'entrada al quiròfan i la cinquena planta de l'Hospital de Palamós, així com l'àrea de pediatria del CAP de Palafrugell, David Parreño.
La darrera setmana de juny es durà a terme aquesta experiència que des de l'hospital consideren pionera a les comarques gironines. Expliquen que al desembre es va fer una crida a professionals i estudiants del món de la il·lustració que van mostrar molt bona predisposició per participar-hi. El projecte és possible gràcies a la iniciativa Acompanyar-t i a l'il·lustrador Ignasi Blanc, fundador del projecte Humanitzem els Hospitals, que ha transformat els espais de diversos hospitals de Barcelona. Per als centres del Baix Empordà, els il·lustradors ambientaran els espais a través de la flora, la fauna i els paisatges més representatius de la Costa Brava.
I el claustre del Mas del Vent és un dels 7 nous elements que l'Ajuntament de Palamós ha inclòs al catàleg de béns protegits. El consistori també ha protegit les bateries i refugis de la Guàrdia Civil, la façana de l'antic Ajuntament de Sant Joan, la Casa Muntaner i les escoles de Sant Joan David.
El conjunt arqueològic va saltar a la llum gràcies a la recerca del professor de la UdG, Gerardo Boto, que el va datar suposadament del segle XII. Quan es va redescobrir, la Generalitat va voler declarar-ho bé d'interès nacional, però un informe definitiu del catedràtic Eduard Carbonell va concloure que només era una recreació historicista del segle XX i llavors es va descartar protegir-ho. Amb aquestes incorporacions, el catàleg de béns protegits a Palamós arribarà a les 97 fitxes.
Són les 8 i 10 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors.
Com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista.
El Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 11 minuts.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Avui a les 8 del vespre, el pregó de Jordi Sàbat donarà el tret de sortida a un cap de setmana ple d'activitats de Palafrugell que tindrà el seu punt culminant diumenge amb el carrusel Costa Brava. El pregó, David, serà al Teatre Municipal.
Sí, Jordi Sàbat és dissenyador gràfic i professor de disseny gràfic de l'Escola Superior de Disseny Elisava a Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. Ha donat classes a l'Escola d'Arts i Tècniques de la Moda de Barcelona i també a la Universitat Mediterrània de Turisme. Va ser guanyador amb Lorenzo Silva del Premi Destino Infantil Apel·les Mestres de l'any 2002 i des de l'any 94 també ha realitzat més d'una trentena d'exposicions.
I per això avui volem parlar al Supermatí amb en Jordi Sàbat. Senyor Sàbat, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Sàbat, abans que res, no sé, quan li van comunicar que faria el pregó, que és una novetat d'aquests anys de les festes de primavera?
Bueno, la veritat és que l'alcalde, i que és regidor de cultura, em va trucar, i la veritat és que em va agafar una mica de sobte, no? Perquè pensava ni en les carrosses, jo estic treballant a Barcelona, tot i que el cap de setmana sempre estic a Palafrugell, perquè soc de Palafrugell, i aleshores em va trucar i em va enganxar una mica... fora de joc, no?
Sorpresa,
però, sí, d'entrada sorpresa, perquè no m'ho esperava, perquè no ho tenia en mente, no? I llavors, doncs, li vaig demanar un parell o tres de dies de reflexió personal i aleshores li vaig dir que sí, que
ja faria el parell. Tu vius a Barcelona, però els caps de setmana els passes a Palafrugell, deies, eh?
Sí, jo sóc de Palafrugell i tinc residència a Palafrugell, però el meu estudi està a Barcelona.
No sé, que suposo que ja el tens preparat el pregó i ja saps què diràs. No sé si ens pots avançar alguna cosa.
No, sé el que diré, però no us puc avançar res, no? Perquè m'estimo més que sigui una petita sorpresa.
Sí, és normal. Sí. No sé, com és el procés? Jo també sempre m'ho he preguntat, com és el procés de preparar un pregó per unes festes? Què s'hi diu? Què s'hi ha de dir?
Bueno, això és una bona pregunta, no? Primer perquè... La veritat és que jo sóc dissenyador, no sóc pregoner, no? Aleshores,
ja, clar, sí. Bona
plantejar-se. Distinció. Exacte, plantejar-se que jo surti allà i faci un pregó i parli davant dels ciutadans de Palafrugell i explicant què expliques, no? És una mica complexa, sobretot perquè hi ha hagut precedents molt i molt relevants, no? De gent que ha fet uns pregons absolutament magnífics i que s'ha posat al públic a la butxaca, no? I al final, una de les coses que vols fer és seduir. I has de buscar les millors tècniques que tens tu per seduir, per explicar alguna cosa que pugui interessar i que la gent no se t'adormi, no? Uh-huh. Per tant, bueno, és donar-li voltes i al final intentar trobar alguna solució que quedi content jo i que pugui quedar content la gent, no?
Quina és la teva relació amb les festes de primavera? No sé si has participat al carrusel o...
Sí, la meva participació és força directa, no? El que passa és que és una mica històrica. Jo havia fet
històrica vol dir de fa molt de temps, eh?
Sí, bueno, ja començo a fer tenir una certa edat, aleshores ja començo a parlar de paraules històriques o del segle XX, no? Aleshores no sé si és una mica patètic, però bueno, d'entrada és la realitat, no? Jo havia fet carrosses, havia participat a carrosses, aleshores també havia fet, sembla, un o dos cartells de la Festa de Primavera i últimament havia fet la imatge corporativa de les festes de primavera. A banda de que anímicament i emocionalment jo em sento molt de Palafrugell, per tant, tot el que es fa a Palafrugell m'interessa molt i realment intento gaudir-ne.
Mm-hmm. No sé, potser és, no sé si al pregó faràs esment a la situació de les actual de les festes de primavera entre el flors i violes i això i l'estiu, no sé si parlaràs d'això.
Bueno, hi haurà una mica de tot, però sí que és evident que les coses van canviant, les coses s'han de renovar, hi ha d'haver-hi una nova revisió de jo diria més conceptual del que serien les festes de primavera i de totes les activitats que es fan a Palafrugell, no? Perquè és un poble que és molt i molt actiu i aleshores no sé, s'ha d'endreçar una mica, penso, pel meu punt de vista, no?
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te, no sé, com veus el municipi des de la distància, des de la distància entre setmana, sí. Però vull dir, hi passes els caps de setmana, però com veus el municipi ara mateix des de Barcelona?
Jo el veig magnífic. El que passa és que, com passa en tots els pobles, els que hi viuen el dia a dia el veuen d'un punt de vista força negatiu, però si jo que tinc la possibilitat de pujar cada cap de setmana, em sorprèn la gran capacitat que té el municipi i la seva gent, sobretot la seva gent, d'organitzar coses. O sigui, que cada cap de setmana hi ha activitats d'un nivell que jo diria que són força, força interessant. El que passa és que és com tot, no? No sol valorar-se d'una forma positiva aquells que tenen un contacte directe i diari, no?
Sí, no sé, suposo que això, la distància et dona més perspectiva i et dona més capacitat d'anàlisi, potser.
Sí, la distància és un... fa o et dona el temps de pensar, no? Aleshores, vull dir, el conviure diàriament suposo que va cremant molt més que si pots gaudir-ne del cap de setmana i sobretot si és un cap de setmana de l'Ajuntament del poble i sobretot si és un cap de setmana, no? No és el mateix punt de vista ni la mateixa actitud que una persona que vingui de fora. Tampoc és l'actitud que pugui tenir l'estiuejant, no? Fins i tot els de Barcelona, no? Que seria la gran massa que pot tenir el municipi, no? O sigui, no és ni el meu punt de vista, o penso que els punts de vista de la gent que són de Palafrugell i que venim els cap de setmana a Palafrugell, no és ni de la gent de Palafrugell ni la gent de Barcelona. O sigui, seria un terme intermig. Crític, però una crítica positiva, no destructiva ni negativa, no?
Deixa'm que et faci una última pregunta sobre... intentant rascar una mica sobre el pregó. Últimament, els pregons, els inicis de festa, estan marcats per la situació política. Hi ha qui li agrada que hi tinguin contingut polític, i a qui no. No sé si el teu d'avui tindrà contingut polític.
Jo penso que primer un carrusel, unes carrosses, un carnaval, una de les funcions que té és reflexar la situació social, política, econòmica i cultural, no? Per tant, doncs, suposo que qualsevol persona que visqui i senti el país té unes inquietuds polítiques i socials, no? Per tant, doncs, no crec que es pugui deslligar tan fàcilment tant les carrosses com els carnavals com el pregó o el dia a dia, el parlar amb les persones, no? Jo penso que és una situació que a tothom, absolutament a tothom, ens afecta, no? Mm-hmm. Sigui el punt de vista que sigui.
Sí. Parlem del Jordi Sàbat, dissenyador, dissenyador gràfic de l'ISABA, on exerceix de professor universitari, no? No sé si ara la feina de professor universitari està per sobre de la feina de dissenyador gràfic.
No, jo tinc la gran part d'activitat la desenvolupo en el meu despatx de disseny gràfic a Barcelona. El que passa és que ho combino amb la Pompeu Fabra i l'ISABA, no? És un... és un trobar-se cada any amb gent nova, és en relacionar-se amb gent jove, i és un aire fresc que entra amb una ment que cada vegada es torna més cartesiana, no?
Uh-huh. Amb una ment més cartesiana, eh?
Sí, vull dir, però la meva, no la dels alumnes, no? Vull dir, els alumnes estan pujant d'una forma magnífica, vull dir, estan genials, i penso que, tot i que la societat només pateix per als nois que estan pujant, jo diria que no tinc cap mena, que no tinc cap por, perquè els alumnes que estan pujant evidentment canviaran aquesta societat, i per millor, molt millor que la nostra.
Aquest és un discurs que només sento dir als professors universitaris, i alguns, no tots, però és una cosa que diuen els professors universitaris. La resta de la societat no sembla que aquesta idea estigui massa extesa.
Bueno, perquè nosaltres que tenim la gran avantatge, o la gran oportunitat de conviure realment de tu a tu amb nois i noies de 19 o 22 anys, els veiem d'una forma diferent del com els poden veure fins i tot els seus pares o la gent de la pròpia ciutat. O sigui, nosaltres tenim una relació directa i diària. Per tant, sabem com som, sabem com pensen, sabem com vesteixen, i veiem que aquesta gent està pujant molt i molt i molt bé. Diferents que nosaltres, evidentment, no? El que passa és que sempre intentem, o sempre que parlem, sobretot de la joventut, sempre ho fem a partir dels nostres paràmetres. I ningú s'ha plantejat juntar els nostres paràmetres amb els paràmetres dels nostres pares, que també van ser diferents, no? I des de la nostra comunitat, que no serà la seva ni molt menys, però serà diferent, i jo penso que serà molt interessant per ells. Uh-huh. Ara, no, el que no podem fer és veure la seva comoditat a partir dels nostres ulls, no? Perquè no és real.
I no sé, com veus les oportunitats laborals que puguin tenir els nous dissenyadors laborals?
No, tindran oportunitats, seran diferents que les nostres, tindran que tenir més especialitat, vull dir, el marc laboral serà molt més ampli que el que nosaltres teníem. Jo recordo que quan vaig anar de Palafrugell a Barcelona semblava que anava al fi del món, i els nois que tenim nosaltres se'n van a fer Erasmus a Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units, Mèxic, o Colòmbia. Per tant, doncs, jo a la seva edat, si m'hagués anat a Estats Units, possiblement tot el poble hagués sortit a donar-me a despedir-se. Aleshores, doncs, aquí, vull dir, el marc laboral, a banda que no hem d'oblidar que les noves tecnologies ens permeten treballar des de casa, i fins fa 4 dies, si no tenies despatx, amb secretària, porter, etcètera, no podies treballar. Per tant...
I ara això ha canviat, és a dir, ara és molt més fàcil, vull dir, que pots treballar en qualsevol lloc, diguem.
Per això mateix, que és molt més àgil, per tant, el portal laboral és molt, molt, molt més ampli, a banda de que sorgeixen noves professions, nou sistema comercial de comunicacions, etcètera, que nosaltres no ho teníem. Nosaltres estàvem en relació directa amb el client, en reunions, que tenies que tenir una sala de reunions amb les fotografies i amb els títols, i ara pots estar treballant amb un client 3 anys seguits i no l'has vist. Per tant, doncs, això... que era impensable per nosaltres, i per tant nosaltres li donàvem un valor i unes infraestructures a la nostra feina, ara no ho necessiten. Per tant, jo penso que és difícil, i sobretot per aquells que no tenen molta formació, aquells que depenen de la localització de la seva pròpia empresa, que aquí sí que ho tenen una mica més complicat.
Què vol dir la localització?
Estem parlant d'aquelles persones que no tenen... moltes oportunitats perquè doncs, no han seguit els seus estudis, o que la seva feina era en una fàbrica o en un comerç local, o que treballem en una zona determinada. O sigui, si treballes en una zona determinada és una mica més complicat. Ara, si pots deslocalitzar-te gràcies a la teva feina, ho tindrà més fàcil.
Queda clar. Jordi Sàbat, dissenyador gràfic, pregoner de les festes de primavera de Palafrugell, les festes que comencen avui. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí, que vagi bé aquest pregó d'aquesta tarda.
A vosaltres, i moltes gràcies.
I que tinguis molt bon dia. Nosaltres continuem, són les 8 i 24 minuts.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I tenim moltes més coses per explicar-vos. Per exemple, que Sant Antoni de Calonge organitza avui divendres el primer fòrum Speed Dating, un punt de trobada on les empreses ofereixen feina a joves. La jornada té lloc al Palau Firal.
El fòrum Speed Dating combina entrevistes ràpides entre empreses que ofereixen feina i joves que en busquen, amb una vessant més formativa. La jornada, impulsada per l'Oficina Activa, compta amb la participació de 12 empreses que realitzaran entrevistes ràpides, les anomenades Speed Dating, per conèixer els joves que busquen feina. L'objectiu és casar oferta i demanda d'ocupació. La proposta s'adreça a joves de fins a 29 anys que busquen feina. Per participar-hi cal formar part del Programa Integral de Qualificació i Empleo o ser beneficiari del Pla de Garantia Juvenil. El fòrum començarà a les 9 del matí amb les acreditacions de les empreses i dels joves i una breu presentació de la jornada i dels seus objectius. A partir de les 10 començaran les entrevistes ràpides. Cap al migdia, un cop acabades les entrevistes, hi haurà una xerrada sobre la recerca de feina. L'activitat es tancarà amb una dinàmica de grup per trobar les claus de la motivació en la cerca d'ocupació. El fòrum de Speed Dating de Calonge i Sant Antoni s'emmarca dins del campus d'ocupació per a joves, un espai de trobada dels joves per a la formació, l'orientació i la inserció laboral. És un dels eixos de treball que s'han començat a desenvolupar del Pla Estratègic d'Ocupació Juvenil del municipi.
Supermatí, a Ràdio Capital.
La cinquena edició del Festival de Jazz de l'Estartit canvia de format i tindrà lloc 4 dies seguits, del 19 al 22 de juliol. A més, el Passeig del Molinet passarà a ser l'escenari principal. L'emplaçament tindrà una vista panoràmica a les Illes Medes que quedaran darrere dels artistes. Marc Clapés.
Aquest any el festival concentra els seus concerts en 4 jornades, a diferència de les edicions passades, quan el festival s'allargava durant tot el mes de juliol, només durant els caps de setmana. Així, els concerts i les sessions de DJs començaran a la tarda i s'allargaran fins ben entrada la matinada. Cada dia l'entrada permetrà gaudir de la triple sessió de concerts programada. Ho ha explicat Montse Faura, directora del festival.
Bàsicament, una, aprofitar la ruta dels artistes que van passant per altres festivals internacionals, com pot ser Vitoria, Sant Sebastià, Sant Javier, Marciac, Rotterdam, que aleshores els podem, d'alguna manera, convidar d'una manera més excel·lent.
El president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, ha destacat que el festival es diferencia de la resta de festivals de la Costa Brava.
La nostra proposta, com molt bé sabeu, fuig dels festivals eclèctics al buscar aquesta proposta definida amb el jazz. Creiem que hem encertat com a proposta de l'Estartit i ens estem fent un lloc dins de l'oferta musical.
Doncs podeu veure tota la programació i les dates d'aquest festival de jazz a radiocapital.cat. Estem escoltant la peça que va compondre, que va fer la cobla Bisbal Jove per la pel·lícula Ocho Apellidos Catalanes. I la posem perquè aquest cap de setmana l'Espai Ter estrena un espectacle. Serà a càrrec de la cobla Bisbal Jove i en Manel Magrinyà en té tots els detalls. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. Psst. No demano silenci. Només és el títol de l'espectacle que la cobla Bisbal Jove presenta aquest diumenge a l'Espai Ter. Cobla, humor i música per totes les edats en un espectacle que començarà a 6:45 de la tarda. És el relleu de Tututs, l'anterior treball de la Bisbal Jove, i va en la mateixa línia de reivindicació de la cobla i la jazz band catalana, amb l'objectiu de seduir nous segments de públic a través de la interpretació d'una formació de 1.000 cares i amb un format atractiu, sobretot per a la gent jove. És aquest, doncs, un nou repte per la Bisbal Jove, una formació que va néixer el 1990 a la Bisbal d'Empordà, amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló, i que persisteix en el seu objectiu declarat de ser absolutament fidel als orígens de la cobla, que es remunten a mitjan del segle XIX, quan eren formacions transgressores que interpretaven les músiques de moda i s'adreçaven, sobretot, al jovent, trencant la rigidesa de les costums de l'època. En aquest mateix sentit, i ja des dels seus inicis, la formació aposta per la barreja de tradició i innovació amb l'objectiu d'acostar la cobla als nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions amb artistes de tot tipus, com és també el cas del nou espectacle que presenten a Torroella de Montgrí.
Moltíssimes gràcies, Manel Magrinyà, i d'aquesta manera ens acostem a 9:15 del matí. Són 9:15 del matí. I comencem aquesta segona part del programa parlant amb els esports. De seguida parlarem amb en Joan Pau Pérez, que és el president del Palamós Club de Futbol. Però abans repassem els partits de la resta d'equips de futbol del Baix Empordà per la penúltima jornada de segona catalana al grup primer, amb en Marc Clapés. Aquí ja hem saludat abans, però tornem a dir hola, bon dia, Marc.
Bon dia, Dani. Jornada decisiva per l'Aro, que rebrà el Caldes de Malavella dissabte 4:45. Els platjarencs es troben a 5 punts a la salvació i només els hi val guanyar aquests dos partits que queden per mantenir la categoria. Demà s'enfronten a un rival que es troba 13, 4 punts per sobre el descens i que buscarà assegurar la seva posició volent sumar punts. Pel que fa al Palafrugell i el Guíxols, els dos equips juguen diumenge. El Palafrugell ho farà a domicili contra el Marca de l'Am a les 6 en busca de sumar punts per allunyar-se del descens dels que els palafrugellencs es troben només a un punt per sobre, tancant la classificació dels equips que aquesta temporada salven la categoria. Els guixolens, trobant-se en la setena posició, rebran a les 5 els Roses, rival que matemàticament ja està descendit a tercera divisió.
Moltes gràcies, Marc. I ara passem al bàsquet, perquè demà es disputa la darrera jornada de primera catalana i tenim derbi del Baix Empordà entre la Bisbal i el Palamós. Bon dia, Alba. Quina és aquesta prèvia d'aquest partit?
Bon dia, Dani. Doncs aquest partit és un derbi de cara i creu, la cara pel Palamós, que ja té assegurada la categoria fa dues jornades, ocupant la 6a posició de la classificació. Però la creu és per la Bisbal, que ho té tot en joc aquesta darrera jornada de primera catalana per saber si haurà de passar o no per la promoció de permanència de la categoria. Sobre la importància d'aquest partit, per l'equip bisbalenc ens parla l'entrenador de la Bisbal, en Joan Ferrer.
Bé, el partit d'aquest dissabte, aquest derbi, es presenta molt atractiu, té molts al·licients. Últim partit de Lliga Regular, a casa nostra, que hem de fer valer aquest factor, i nosaltres amb molt en joc. Gairebé la temporada passa a jugar-nos-ho a una carta, i davant un grandíssim equip com és el Palamós. També preparats, confiant en el treball que portem fent els últims mesos, i això és el que hem de fer, ser sòlids a darrere i a partir d'aquí intentar portar el ritme del partit. Complicat davant un Palamós que té moltes armes per dominar el partit, però nosaltres hem de mirar de controlar-les.
Ferrer sap que el seu equip, per tal d'evitar aquesta promoció de permanència, només li val la victòria a casa rebent els palamosins, i així ho certifica el tècnic bisbalenc.
La victòria certifica la permanència, per tant nosaltres hem de mirar de controlar el que podem controlar, que és única i exclusivament el nostre partit. Ara mateix és un empat múltiple a 4, si es manté aquest empat múltiple a 4 estaríem salvats, si és un empat múltiple a 3 hem de mirar que sempre hi hagi el Cabrera implicat amb nosaltres. En el cas que Cabrera no hi sigui perquè ha guanyat i els altres tres equips hem perdut, en aquest cas sí que malauradament hauríem de jugar la promoció, i si l'empat múltiple és a dos equips hem de mirar que sigui amb Sal o Cabrera. Amb Minguella, que hi tenim els dos partits perduts, ens abocaria a jugar la promoció de descens.
També Ferrer ha volgut parlar a Ràdio Capital sobre la situació en què el seu equip arriba a aquest derbi baixempordanès. Intranscendent pel seu rival, el Palamós, però de vital importància per l'equip bisbalenc. Escoltem en Joan Ferrer.
També preparats, confiant en el treball que portem fent els últims mesos, i això és el que hem de fer, ser sòlids a darrere i a partir d'aquí intentar portar el ritme del partit. Complicat davant un Palamós que té moltes armes per dominar el partit, però nosaltres hem de mirar de controlar-les.
Demà, a 7:45 del vespre, el pavelló municipal de la Bisbal acollirà aquest últim partit de la temporada de primera catalana, veient jugar dos equips de bàsquet del Baix Empordà.
Gràcies, Àlvar. Seguirem el resultat d'aquest derbi de Cistella. Seguim amb l'actualitat esportiva i és que a Sant Feliu de Guíxols s'hi fa aquest diumenge 20 de maig la segona prova del campionat de trial social Costa Brava. En conjunt consta de 4 proves. És un trial de 3 voltes amb 6 zones de volta. Va.
La primera d'aquestes proves es va disputar el passat 18 de març. La tercera serà el 17 de juny i el campionat quedarà clausurat amb la darrera, que es farà el 28 d'octubre. Les inscripcions es poden fer a partir de les 8 del matí. La cursa arrencarà a les 9 i s'espera que tot plegat finalitzi a 3:15 del migdia. El preu per als socis és de 30 euros i per als no socis de 35.
No era una crònica de l'Alba Cabrera, sinó del Pedro Ruiz. Gràcies, Pedro. Parlem ara d'una regata molt especial a Sant Feliu de Guíxols. Ens hem equivocat, això era la crònica que parlava sobre el campionat de trial social Costa Brava. Ara sí, tota la informació sobre aquesta regata solidària, Carla, una regata per finançar la investigació contra el síndrome de Rett. La competició començarà el dissabte 19 a les 11 i el diumenge 20 es lliuraran els premis i se sortejaran obsequis per als participants a la tarda. L'Alba Cabrera ens dona més detalls sobre aquest esdeveniment esportiu.
La regata Carla es diu així per la Carla Grinyó, una regatista que va morir a causa de la síndrome de Rett, i aquesta competició arriba a la seva tercera edició. Impulsada pels pares de la Carla Grinyó, amb la col·laboració del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la Diputació de Girona i l'Associació Catalana del Síndrome de Rett, la regata va néixer per visibilitzar aquesta malaltia i recaptar recursos per a la seva recerca. Els fons recaptats durant aquest cap de setmana es destinen a l'Institut d'Investigació Mèdica de Bellvitge. La prova consisteix en una regata de projecció internacional que el Club Guixolenc organitza en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i l'Associació Catalana de Classe Optimist. Pels qui no la coneixíem, la síndrome de Rett és una malaltia minoritària de desenvolupament neuronal que pateixen només les nenes i que apareix entre els 6 mesos i els 2 anys de vida, essent la segona causa més freqüent del retard mental després de la síndrome de Down. L'edició d'enguany sobrepassarà l'àmbit esportiu de la vela lleugera amb una proposta d'oci que inclourà des de concerts fins a un show cooking de sushi, vermuts rock, tasteig de vins i caves, actuacions de hip-hop, inflables i tallers infantils. A més, durant els 2 dies també hi haurà concerts, food trucks i un market.
I ara parlem del futbol. Ahir el club esportiu Palamós, el club de futbol Palamós, va oferir una roda de premsa a les instal·lacions del nou estadi municipal de Palamós per valorar la situació de l'equip després del seu descens de primera catalana, Alba.
El passat diumenge el club palamosí va acomiadar-se a tercera catalana a 7 punts de la salvació, que ja tenia perduts l'última jornada de la temporada. La plantilla d'enguany ha estat comandada per en Pitu Batlle i han aconseguit un balanç de 7 victòries, 10 empats i 21 derrotes que han condemnat el degà de Catalunya a tornar a primera catalana 7 anys després d'aquella temporada 2011-2012.
I per això avui al Supermatí volem parlar amb en Joan Pau Pérez, president del Palamós. Senyor Pérez, molt bon dia.
Bon dia.
Dèiem, vostè va arribar a la presidència d'aquest club esportiu ara fa 7 anys, a la temporada 2011-2012, tot just quan el Palamós... No?
Fa 4 anys.
Creu que l'experiència d'aquests anys li pot ajudar a tornar a fer un projecte d'equip competitiu per tornar a tercera divisió?
Bé, jo crec que sí. Jo crec que els canvis que farem i tot el que estem planejant, jo crec que sí. Jo crec que l'error d'aquest any és baixar un descens sempre és complicat i dolorós, però bueno, aquest any intentarem treballar el màxim possible per recuperar aquesta categoria que crec que correspon al Palamós, no?
Quins han estat els errors tàctics o de plantejament tàctic d'aquesta temporada que hagin pogut propiciar la pèrdua de la categoria?
De fet, hi ha molts errors, no? Però un dels errors principals potser és ara es creien molt amb gent de casa, gent jove, i aquesta categoria que era una miqueta també a vegades una mica més de caire més elevat, no? més gans, però bueno, en fi, el fallo més gros ha sigut que no hem guanyat partits, hem jugat bastant bé la segona volta, vas a guanyar partits, si no guanyes partits no pots estar dalt, no? Per tant, errors hi ha molts que tindrem una covella aquest any, i aquest any és el manc de reacció i de tornar cap amunt, si no, va ben rai.
Els fitxatges que es van fer durant el mercat d'hivern, considera que van acabar d'encaixar en el projecte d'enguany, tot i que eren nois joves i potser necessitaven rodatge per acabar d'assimilar el projecte, no?
Bueno, nosaltres creiem que sí, que els canvis que van fer a la temporada van ser correctes. La volta van fer 15 punts, la segona fet 16, és un balanç curt, no? Però bueno, la gent jove ha donat el que li ha donat, la segona volta s'ha vist un joc més agressiu, més bo, per tant, res a dir amb els fitxatges. El tema, a vegades, és que tot aquest no entri, no? Si arriba a molts llocs, a molts partits, si crec que no seria una situació de sense mare. Mm-hmm. Però bueno, ara ja parlar del passat és parlar del passat, ja tenim parlar del present i tirar endavant i fitxatges i entrades nou i endavant.
Parlem d'altes i baixes. Quines altes i baixes hi haurà a la plantilla de cara a la temporada que ve? Postareu pels nois de futbol base o fitxareu a fora?
No, o sigui, la plantilla del primer equip sempre està completada per l'entrenador i un director esportiu, per tant, nosaltres la junta no entra mai. El nou entrenador que entra avui i demà presentarem, suposo, i ell serà el que farà la confecció d'aquesta plantilla, és justament una d'arriu, no?
Doni'ns detalls d'aquest nou entrenador.
Bueno, de fet, fins igual dintre el 9-6 on serem, però encara no, perquè estem pendents de confirmació.
De confirmació, per tant, vull dir, teníem aquí preparada la pregunta de si la continuïtat de Pitu Batlle era inqüestionable. Entenem que no és inqüestionable i, de fet, que no continuarà, no?
No, de fet, ahir ja se va parlar amb ell, ja s'hi va comentar i no continuarà ell amb l'equip. Ha fet una gran feina, jo crec que ha sigut un gran entrenador, ha fet una feina que li han donat, jo ja era els llavors quasi, però crec que ha fet una gran feina, però el projecte, tant el tema esportiu com el directiva, direm que hem canviat tot i fem un canvi radical en aquesta nova temporada.
Mm-hmm. Quin perfil té, encara que no em pugui dir el nom, quin perfil té aquest nou entrenador?
El perfil que té el nou entrenador és un entrenador amb molta experiència, que ha tingut experiències per al Girona, Sabadell, Nàstic, coses així, i crec que és un entrenador que dura la batalla de sobres.
I això s'anunciarà durant el dia d'avui?
Sí, jo crec que igual en minuts, igual en poc, però crec que sí que estem acabant de gestir tot i ja crec que si l'entrevista l'havíem fet a les 10 potser sabríem tot ja.
Ostres, doncs clar, tenim l'horari que tenim. No sé, estarem pendents, evidentment, i ho explicarem a la nostra audiència en quan passi, en quan se sàpiga. Escoltin, activitats que es puguin fer aquest estiu per part del club per preparar la temporada vinent, no sé, quines activitats es faran?
Bueno, activitats es faran anar fitxant i el juny va començar, suposo, el juny va començar la pretemporada i treballar, com treballem sempre aquí al Palamós, no? Que és una mica com una mica semiprofessional, no?
Mm-hmm. No sé si per acabar vol donar algun missatge a l'afició després d'aquesta pèrdua de categoria.
Bueno, a l'afició ja vull dir-li que confiïn, que el treball hi serà, que, bueno, a vegades es poden errors i els errors tenen que s'anar treballant-ho i treballant molt.
D'acord, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan Pau Pérez, president del Palamós, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí i no sé, sap greu que no ens pugui dir avui ara mateix el nom del nou entrenador, tindríem l'exclusiva, però clar, si estan pendents d'una confirmació, doncs... Sí. No l'ha rebut, eh? En aquests minuts que ha durat l'entrevista no l'ha rebut la confirmació.
No.
D'acord, bueno, doncs moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt gràcies a vosaltres.
Són les 8:43.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I nosaltres de seguida parlem de l'actualitat general amb l'Alba Lejide. Quim Torra, que pren possessió com a 131è president de la Generalitat en un acte sota vigilància del govern espanyol, assumeix l'acte prometent fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya i sense el quadre del rei ni la bandera espanyola que exigien al govern de l'Estat, Alba.
Torra ha assumit el seu càrrec en presència del president del Parlament, Roger Torrent, i tots dos han acudit a l'acte amb el llaç groc a la solapa, que reclama la llibertat per als independentistes presos. Finalment, Torra ha utilitzat la mateixa fórmula de prometatge que ja va fer servir el seu antecessor Carles Puigdemont.
Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament de Catalunya.
I acció, conseqüència. Després d'això, Rafael Català afirma que estudiaran si la presa de possessió té algun delicte formal que calgui corregir. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va arxivar una denúncia contra la fórmula usada per Puigdemont el 2016, que és la mateixa que ha utilitzat ara, com dèiem, el nou president.
Si la toma de possessió tiene algún defecto formal, pues lógicamente habrá que evaluarlo para, en su caso, promover la subsanación de esos errores. Les recuerdo que ya con ocasión de la toma de posesión del señor Puigdemont, ya hubo un recurso, ya hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hizo una interpretación amplia de estos aspectos formales, pero insisto, en este caso, lógicamente, pues habrá que valorar si se ha cumplido todas las formalidades. No debemos olvidar, en todo caso, que el acatamiento de la Constitución.
Ahir al matí, a Barcelona, el ministre de Justícia treia importància a la fórmula. Hores més tard, a un acte a Saragossa, ja alertava que estudiarien si hi havia algun defecte formal. Català també ha dit que espera que el nou govern, un cop configurat, es posi a treballar per a tots els catalans i ha recordat que tot servidor públic té l'obligació d'acatar la Constitució, l'Estatut i les lleis.
I hi ha una notícia que hem conegut aquesta matinada, que és que Quim Torra haurà de visitar dilluns els presos polítics. Finalment, ha decidit posposar el viatge que havia de fer avui mateix a petició del Ministeri de l'Interior per raons logístiques. Torra prenia possessió ahir i després volia visitar els presos polítics a Madrid per consultar-los la configuració del nou govern. Per cert, el jutge Pablo Llarena torna a Alemanya, informa a Alemanya que l'euroordre està ben tramitada per evitar errors d'interpretació de Bèlgica. La defensa de Carles Puigdemont comunica a les autoritats judicials alemanyes que la decisió de Bèlgica de rebutjar l'euroordre s'ha produït i que es podria traslladar també a Alemanya.
Llarena defensa que la interlocutòria de processament contra Puigdemont és equiparable a un ordre de detenció i que, per tant, no cal que es dicti expressament. De fet, en la interlocutòria de processament del 21 de març, Llarena ja ratificava la presó provisional per a tots ells.
I Llarena, el Tribunal Suprem, desestima els recursos i manté la presó de Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell i la torrellenca Dolors Bassa. Els magistrats destaquen que poden fugir perquè tenen un grup amb consistència econòmica i contactes internacionals que els dona suport.
També valoren el context i el Tribunal Suprem diu que si surten lliures no hi ha indicis clars que hagin abandonat la idea de forçar la col·lisió amb l'Estat per declarar la independència i imposar-la per la via dels fets. A més, per incidir en la gravetat d'aquests fets, diuen que no existeixen precedents en la història recent d'Europa d'un govern autonòmic o estat federal que s'hagi alçat contra la Constitució de l'Estat.
Albert Rivera demana a Rajoy que estengui l'article 155 i inclogui el control dels mitjans de comunicació públics, TV3 i Catalunya Ràdio. El president de Ciutadans defensa que aplicar novament aquest article és fer política i ho troba el més sensat que no pas recórrer per la via penal si es vulnera la llei.
Con un presidente racista, como el señor Torra, con un presidente que odia a la mayoría de catalanes que se sienten españoles y al conjunto del pueblo español, con un presidente que lo primero que hace es rendir cuentas a un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado, como el señor Puigdemont, creo que ya no es momento ni de contemplaciones ni de buenismos, sino es momento de actuar de manera efectiva, serena, tranquila, clara, de la mano, todos juntos, los constitucionalistas, y por eso le he trasladado al señor Rajoy que si el gobierno de España decide actuar en este sentido, tiene todo el apoyo de Ciudadanos, como lo tuvo la investidura, como lo tuvo con el 155 otra vez.
El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que estengui el 155 a Catalunya i que ho faci d'immediat, incloent el control dels mitjans de comunicació públics, els Mossos, l'activitat financera de la Generalitat i la política exterior. Davant d'això, ha defensat que fer política avui és aplicar el 155 i que això és molt més sensat i moderat que tornar a la via penal.
La de coses que haurem d'arribar a escoltar són... Moltes gràcies, Alba. Som les 8 i gairebé 49 minuts. Anem a l'agenda. Una agenda que, com que arriba el cap de setmana, per fi, doncs és més àmplia. I comença a les 11 d'aquesta nit, a l'Alternativa de la Bisbal, una de les activitats del Festival Ítaca, amb el concert Marc de la Banda Trapera.
La Banda Trapera del Río, mítica formació punk creada a Cornellà del Llobregat als anys 70, torna a desplegar el seu repertori inflamat sobre l'escenari format per temes mítics com Ciutat Podrida, La Regla o Amidó Sisboi. La vida dels darrers obrers, la marginalitat i l'exaltació dels plers quotidians són els temes de moltes de les cançons d'aquesta banda pionera del punk de l'estat espanyol. De la Banda Trapera es pot dir que encara molesten, que és el millor que es pot dir d'una llegenda del punk, coetània de Sex Pistols i Ramones, i que, com ells, en el seu moment van sacsejar i incendiar els escenaris. La festa continuarà amb la seva tonalitat punk i rockera amb una sessió de DJ Ivanote. L'entrada costa 10 euros.
I continuem continuen les festes de primavera a Palafrugell avui amb tot aquest menú que ara ens explica en Marc.
A partir de les 11 del matí, fangejada al Camp d'en Prats. A 2:15 de la tarda, farcell de jocs infantils amb Fefe i companyia, al carrer Pi i Margall. A les 8 del vespre, el pregó de les festes de Jordi Sàbat al Teatre Municipal de Palafrugell. I a les 9 de la nit, essències 70, sopar de tapes a Can Bec, ambientació visual i decoració floral a càrrec del Centre Tramuntana. Venda de tíquets al mateix moment del sopar. Tot plegat a l'Avinguda Josep Pla, que és davant de l'Ajuntament.
I no us ho perdeu, perquè a 8:15, a la Fundació Vilacases Palau Solterra de Torroella, una vida màgica, Marc.
Explicar o definir què és o què es pot entendre per una vida màgica a través de la paraula escrita suposa un exercici extremadament complex. Si més no, perquè el món de la fantasia, que ja des d'infants es desenvolupa entremig de contes, on viuen fades, dracs, nans i un llarg seguici d'éssers fantàstics, forma part de l'imaginari de cadascú. I a mesura que el temps passa, el concepte del que sembla impossible es va desdibuixant fins que un dia, podria ser que per atzar, tinguem l'ocasió de contemplar l'espectacle d'un il·lusionista que amb les seves habilitats, o màgia potser, ens fa veure el que és, el que no és o el que podria arribar a ser. Escoltar i veure-ho, per creure-ho, és l'opció.
I si teniu algun dubte, li podeu preguntar en Marc, que segur que ho ha entès molt bé. I anem a la Bisbal, perquè avui té lloc el Dia Internacional dels Museus i ens han preparat algunes activitats, Marc.
El Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà avui comencen dues jornades de portes obertes i 8:15 del vespre s'inaugurarà l'exposició temporal de peces de ceràmica blava catalana de la Fundació Mascort, que s'exposarà des del 19 de maig a l'1 de juliol. Tot seguit tindrà lloc una conferència sobre aquest material a càrrec de l'historiador i ceramòleg Josep Antoni Sarrà i Mellado.
I això serà avui, ara passem a demà. I engeguem les activitats de dissabte amb les festes de primavera de Palafrugell, que ofereixen un dissabte ben intens, Marc.
Des de activitats culturals...
No t'amuntonis, Marc. Dèiem... Engeguem les activitats del dissabte amb les festes de primavera de Palafrugell, que ofereixen un dissabte ben intens.
Des de 9:15 del matí fins a 14:00, fireta, mercat exclusivament infantil fins a 14 anys. El Camp d'en Prats, tot plegat. A la mateixa hora i lloc, firassa. A 11:00, ruta de bars de les Cheerleaders 2.0 a Calella Franc. A 11:00 del matí, cercavila musical amb els Grallers de Palafrugell i el grup de percussió Petitis, tot plegat al centre de la vila. A 4:00 segueix la ruta de bars de les Cheerleaders a tot el poble. Una hora després comença la Tostabarra. I a 7:00 de la tarda, concert de 360 graus a Mana Saez a Plaça Nova. Tot plegat a 10:00 de la nit es rematarà el pàrquing de l'estadi amb el concert de Sense Sal i Biflats.
I a Palamós aquest dissabte arriba el Festival Mariner Terra de Mar 2018. Va de pirates i corsaris. Des de 10:00 fins a 8:00 del vespre al Port Pesquer.
Activitats culturals, artístiques, lúdiques, esportives, gastronòmiques relacionades amb el món de la mar. Descoberta del paisatge litoral, vistes a embarcacions tradicionals, cursos de llanxes d'època, batets de mar, visites al Museu de la Pesca, demostracions de cuina marinera i animació infantil, jocs tradicionals, una mica de tot.
I continuem a Palamós perquè el Teatre La Gorga segueix la mostra de teatre infantil.
A les 5 de la tarda, els alumnes de 5è de l'escola La Vila representaran la catedral submergida de Debussy sota la direcció de Lourdes Valls. Posteriorment, els alumnes de 6è de l'escola Badruna ens oferiran Dishonored Treasure a partir de 7:45 del vespre sota la direcció de Sucena Vilamediana. Les entrades són gratuïtes.
Això demà dissabte, però i diumenge?
Return Cat!
Diumenge, la Tallada d'Empordà, la festa de la gent gran, i aniran Marc.
A les 11, missa cantada pel cor de la Tallada. A la 1, concert de cambra amb l'orquestra de cambra de l'Empordà. I a les 2, dinar de germalú a l'Empordanet. Les entrades costen 16 euros, mentre que els menors de 6 anys i la gent gran que estiguin patronada al municipi no hauran de pagar.
I al camp de futbol de Begú, excursió per conèixer les plantes de la Ratafia.
Quarta trobada anual dels Amics de la Ratafia. La sortida serà des del camp de futbol del municipi i es caminarà en una ruta circular on reconeixerem les plantes que es fan servir per elaborar la ratafia amb l'explicació a càrrec de Teresa Cané. Recuperarem forces amb una rossada al camp de futbol i, per acabar, actuació musical.
I acabem les activitats de diumenge tornant de nou a Palafrugell i repassant el que ens portarà les festes de primavera.
Tot el dia botiga al carrer, festes de primavera i mercat d'artesania pel carrer d'Esvalls, carrer de Cavallers, Raval Inferior i carrer de Sant Sebastià. A les 11, cercavila musical amb la xaranga de l'Escola de Música de Palafrugell al centre de la vila. A les 5 de la tarda, el 56è carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals, des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó. A les 8, la plantada de carrosses, i a les 8, també a la plaça Nova, concert amb el Tren de la Costa. A partir de les 11 de la nit, lliurament dels premis del 56è carrusel Costa Brava, fi de festa amb Mar Dunjó i carros selecte, tot plegat a l'aparcament de l'estadi.
I ja ho sabeu, tota l'agenda cultural, lúdica, festiva del Baix Empordà, cada dia de la setmana, totes les setmanes del mes, tots els mesos de l'any, ho podeu trobar a radiocapital.cat/agenda.
Supermatí.
I tal dia com avui... The Animals gravaven la seva versió de The House Rising Sun.
La cançó explica la vida d'algú que ha tingut poca sort a Nova Orleans i, tot i que The Animals és el grup que la va popularitzar, no se'n coneix l'autor original. L'any 1964 va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i del Regne Unit, així com anteriorment ho havia fet la versió que va fer Joan Baez.
I el 1980 moria Ian Curtis.
Mentre actuava amb Joy Division, Curtis va desenvolupar un estil de ball força personal que recordava els atacs epilèptics que patia, a vegades fins i tot a sobre l'escenari. La similitud era tan gran que el públic arribava a dubtar si allò que veien era part de l'actuació o un veritable atac. A vegades es desmaiava i l'havien d'ajudar a baixar de l'escenari, ja que la seva salut anava empitjorant a causa del gran nombre de concerts que el grup feia. Els efectes de l'epilèpsia i els seus problemes personals, com el sobtat divorci de la seva dona, foren causes que contribuïren en el seu suïcidi quan es va penjar a l'edat de 23 anys.
I d'aquesta manera arribem al final del programa d'avui. I ho fem amb els titulars del Baix Empordà, amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
La Generalitat publica al DOC les exigències per a la nova zona industrial de Palamós. Tal com va avançar Ràdio Capital, Territori hi veu efectes significatius i demana una avaluació ambiental. El govern tem els efectes sobre els connectors ecològics de les Gavarres i del litoral.
Una cinquantena d'il·lustradors pintaran els espais infantils de l'Hospital de Palamós i del CAP de Palafrugell. La proposta és possible pel projecte Acompanyart i l'il·lustrador Ignasi Blanc, fundador del projecte Humanitzem els Hospitals.
Palamós inclou el claustre del Mas del Vent al catàleg de béns protegits. També dona cobertura a les bateries i refugis de la Guerra Civil a la façana de l'antic Ajuntament de Sant Joan, la Casa Muntaner i les escoles de Sant Joan.
El pregó de Jordi Sàbat dona el tret de sortir d'aquest vespre a les festes de primavera. El punt culminant arribarà un any més amb el Carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals el diumenge a la tarda.
Calonge i Sant Antoni organitza aquest divendres el primer fòrum Speed Dating. La jornada combina entrevistes ràpides entre empreses que ofereixen feina i joves que en busquen amb una vessant més formativa.
El Festival de Jazz de l'Estartit canvia de format. Els concerts estaran concentrats del 19 al 22 de juliol i el Passeig del Molinet passa a ser l'escenari principal. Altres anys es feia els caps de setmana durant tot el mes.
La Cobla La Bisbal Jove presenta a l'Espai Ter aquest diumenge. Cobla, humor i música es combinen en aquest nou projecte que busca seduir nous públics, especialment entre els joves.
I acabem el programa amb el temps. Martí Seguer.
Matí de divendres amb cel assolellat i amb el pas de les hores aniran arribant bandes de núvols, tot i que a la costa no quedarà massa tapat i, per tant, no ens arribaran els ruixats. Temperatures entre els 11 i els 25 graus. I dissabte, de nou, matí assolellat i tarda amb creixement de nuvolades. Però sembla que els ruixats seran entre la nit de diumenge i dilluns.
Moltíssimes gràcies per escoltar-nos durant tota aquesta setmana. Que tingueu molt bon cap de setmana i nosaltres ens tornem a escoltar dilluns. Fins llavors.